Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Una nota de veu al 618-897-485. Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 20 de desembre del 2023, el dia de Sergi Roberto.
La sentada de Rafinha, la rematada. Té la pilota Gundogan, Gundogan entre línies, la conducció de Gundogan, Gundogan la posa per Lewandowski, Lewandowski lluny de la porteria, encara la penja per Sergi Roberto, el control entre línies, la rematada, gol! Gol! Sergi determinant Roberto! Sergi providencial Roberto! Sergi diferencial Roberto! Apareixent des de la segona a l'interior de l'àrea, rebent una assistència meravellosa d'en Robert i marcant el tercer. Ha tornat a aparèixer el capità, ha tornat a aparèixer el 20, ha tornat a aparèixer Sergi Roberto.
El capità del Barça, amb el braçal al braç, ha fet avui un doplet, el seu primer doplet amb la samarreta del Barça, i ha estat el gran protagonista d'aquesta victòria agònica, una altra vegada, de l'equip de Xavi contra l'Almeria per 3-2. Havia marcat primer Rafinha, que també s'ha tret l'espina de l'error de l'altre dia a Mestalla, ha empatat l'Almeria, ha marcat Sergi Roberto el 2-1, ha tornat a empatar l'equip andalús, i al tram final Sergi Roberto, com ara sentíem, s'ha vestit d'heroi. Com el dia del 6-1, no és ben bé el mateix, però aquell dia va ser un heroi en una remuntada espectacular, i avui ha estat l'heroi per donar 3 punts balsàmics a un Barça que continua transmetent males sensacions en el joc. I és que avui, el CUE de primera, un equip que encara no ha guanyat cap partit després de 18 jornades, que només havia aconseguit 5 empats, que havia fet només 17 gols en el temps que portem de Lliga, li ha complicat moltíssim la vida al Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys. Sobretot en una primera part que Xavi ha qualificat així a la sala de premsa.
La primera part en aquest sentit és inacceptable, els he dit al descans, crec que no és acceptable la intensitat ni l'agressivitat, així no robarem cap pilota. La primera part tot i així pots anar guanyant 2-0, 3-1, però bé, si ens falta efectivitat, com a mínim hem de tenir agressivitat, hem de tenir ànima, i la primera part no es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto, i és el que li he dit al descans. O correm com animals o no ens arriba. No ens arriba, no tenim el Barça del 2010, no el tenim.
Aquesta és l'altra notícia del partit d'avui. Més enllà de la victòria, de l'actuació de Sergi Roberto, del capità, la roda de premsa de l'entrenador. D'aquí a uns minuts, quan obrim tertúlia, recuperarem els millors moments d'aquesta compareixença de Xavi Hernández, que avui ha fet, per mi, la millor roda de premsa des que és entrenador del Barça. Dur, exigent, sincer, contundent i realista. Avui sí, Xavi ha agafat el toro per les banyes i ha parlat clar i català del que passa al vestidor. Ha carregat contra els jugadors, a qui havia protegit fins ara, ha carregat contra ell mateix. Per mi, sobretot, ha assenyalat un futbolista, Joao Fèlix, a qui ha canviat el descans per Ferran Torres, perquè estava fent uns primers 45 minuts, això sí que era inacceptable, el que ha fet avui Joao Fèlix. Ara en parlem a la tertúlia i sentirem, insisteixo, tot el que ha dit el tècnic de Terrassa, que avui sí m'ha agradat molt a la sala de premsa. El discurs de Xavi és el d'un entrenador que en té ganes, que està fort, que diu les coses clares dins i fora del vestidor. A mi avui m'ha convençut Xavi Hernández. Així com l'altre dia a Anvers m'havia semblat que llançava la tovallola, avui no. Avui l'agafada se l'ha posat al coll i ha dit: seguiu-me, que sé el que he de fer. Sortirà millor o pitjor, però l'actitud avui de Xavi Hernández a la sala de premsa és la que a mi m'agrada com un entrenador del Barça que està passant un mal moment com aquest. No han estat paraules buides, ni estranyes el que ha dit avui Xavi Hernández. El discurs és realista. De fet, casa amb la realitat que veiem tots des de fora, des de fa setmanes, assenyalant el jugador sense por, assenyalant-se ell com a entrenador. El discurs de Xavi, per mi, avui, marca un abans i un després en aquesta temporada. Ell creu que li pot anar molt bé el que ha fet avui, que és fotre un cop sobre la taula durant el descans, en una xerrada que ha qualificat de les més dures que ha tingut com a entrenador, el descans amb els jugadors, i ell creu que això pot marcar un punt d'inflexió en aquesta temporada pel que fa a la concentració, a l'agressivitat, a la intensitat, al joc del Barça. Tant de bo serveixi per veure un Barça molt més sòlid el 2024, perquè és que ara mateix l'equip continua sense transmetre bones sensacions, tot i la victòria d'avui contra el CUE de la Lliga. El joc continua sense funcionar de forma continuada, el Barça segueix anant a batzegades, concedint massa als rivals, amb errors individuals i col·lectius impropis d'un equip que vol ser campió o que és el vigent campió de la Lliga. Avui, com a mínim, a la segona part hi ha hagut orgull, cor, una mica de ràbia per acabar guanyant per 3-2. El Barça és cert que torna a salvar els mobles a última hora, torna a sobreviure, segurament en el moment més crític de la temporada, torna a sobreviure. Avui, gràcies a un jugador que, a més, no estava comptant gens per Xavi com Sergi Roberto i que s'ha tirat l'equip a les espatlles, que és el que ha de fer un capità, sobretot en els pitjors moments com ara. Però la realitat del Barça és aquesta, actualment. És un equip tou, és un equip tendre, és un equip amb poca confiança, que juga nerviós, que juga agarrativat i que transmet molta por quan l'ataquen, sigui el rival que sigui. És un equip amb molt bons futbolistes, amb molta qualitat individual i col·lectiva, també, però que no es treu de moment aquesta sensació angoixant i de fragilitat. L'equip ha de suar tinta per tirar els partits endavant. La d'avui és la desena victòria consecutiva per la mínima. Els últims 10 partits que ha guanyat el Barça han estat per un gol de diferència, patint i demanant l'hora. Els últims 10 partits. I així no s'aconseguiran els objectius que es volen, que és intentar lluitar pels 4 títols, com han dit Xavi i el president Joan Laporta a les últimes hores. Aquesta és la realitat. Ara mateix el Barça ha d'anar partit a partit i ser un equip que hi posi ganes, com avui a la segona part. I si Xavi ha hagut d'alçar la veu perquè passi això i ha de seure futbolistes a partir d'ara que han estat importants perquè això passi, doncs endavant. Perquè el Barça no pot mirar més enllà del partit a partit, ara mateix. Avui l'ha tret endavant, patint. Doncs ara a descansar, a desconnectar, a celebrar aquesta victòria i a mirar-se demà amb una mica de calma els partits del Girona i del Madrid, a veure si se deixen algun punt. Perquè és que avui aquesta esquizofrènia que transmet el Barça des de fa setmanes s'acaba traslladant a la graderia. Avui s'ha començat xiulant l'equip durant la primera part. Semblava que acabaria com el Rosari de l'Aurora al partit. I en canvi s'ha acabat amb èxtasi i amb eufòria amb aquest doblet de Sergi Roberto. Sergi Roberto protagonista, Xavi Hernández també gran protagonista a la sala de premsa. Ara reescoltarem els millors moments d'aquesta compareixença que avui ha fet el tècnic del Barça i que pot ser un punt d'inflexió també dins i fora del vestidor. En parlem de seguida. A la tertúlia avui el tu diràs amb el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, que està baixant ja de Montjuïc, amb els periodistes Paco Cabezas i Laia Cervelló. Però actualitzarem futbol que tenim en directe a aquesta hora. Ja sabeu que hi ha jornada de Lliga a primera, a segona. Tenim futbol internacional aquests dies abans de Nadal i de les festes. Jaume Molló, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
A veure, què tenim en joc a primera divisió?
Doncs a primera divisió tenim dos partits en joc. Un amb empat, Atlètic Club 0, Les Palmes 0. Primer minut de la segona part. A la primera ha fallat un penal l'equip d'Ernesto Valverde, l'ha fallat Guruceta, de fet l'ha atrapat Álvaro Valles. Quina temporada que està fent el porter de la Unió Deportiva Les Palmes. Els canaris, per cert, els havien xiulat un penal a favor, l'àrbitre a instàncies del VAR l'ha anat a veure i se n'ha desdit, portarà polseguera. Almenys a les xarxes se'n parla i molt a aquesta hora de la nit. I en l'altre partit, el Villarreal guanya de manera clara el Celta a la Ceràmica, 3-0. De fet, som al 4 de la segona part, ara acaba de marcar el tercer Dani Parejo de penal. A la primera hi havia marcat Pedraza, que després s'ha lesionat, i Mandy.
A segona divisió, Jaume, tenim també en joc partits després de l'empat ahir de l'Espanyol contra el Burgos. A veure com afecten els partits d'avui a l'Espanyol i què més s'està jugant.
A la Romareda, Saragossa 2, Llevant 2 ja ha acabat. I a l'inici de la segona part, Eibar 0, Sporting 1. L'Sporting se situa segon en zona d'ascens directe i el líder, el Leganés, de moment no passa de l'empat a casa. És bon resultat aquest per l'Espanyol. Leganés 0, Tenerife 0. L'Espanyol quedaria a 3 punts de l'ascens directe. Per tant, quedaria més lluny del que estava abans d'aquest partit de l'Sporting.
Del futbol internacional, hi ha alguna cosa destacada aquesta nit de dimecres?
Sí, força coses. Per exemple, a França està ja a la recta final el partit del PSG de Luis Enrique, 36 de la segona part, Paris Saint-Germain 2, 2, Metz 1, s'havia situat 2-0 al conjunt de París, el segon per cert d'Mbappé, que porta 17 gols en 17 jornades, però ha escurçat diferències al Metz. Els seus perseguidors, de moment, Nice i Mònaco estan guanyant, però el PSG mantindria un còmode avantatge al capdavant de la classificació. A Anglaterra, sabrem el quart semifinalista de la Copa de la Lliga, i serà el Liverpool, que està guanyant per 4-1 al West Ham al 39 de la segona. També hem tingut, de fet, jornada alemanya, i els dos primers continuen guanyant. Leverkusen 4, Bochum 0 i Wolfsburg 1, Bayern de Múnich 2. Ha marcat Harry Kane, 21 gols en 15 jornades. I t'ho remato amb Champions femenina. Compte, el Madrid està perdent. Ara mateix estaria virtualment eliminat. Per no dir matemàticament, deixem acabar de fer algun número, però Madrid 0, París 1, 39 de la segona meitat.
No, és virtual perquè li queda encara jugar amb el Haken i per tant ja hauria la baralla directa amb aquest Haken, però clar, és que el Madrid femení, si acaba perdent el partit, ha de guanyar els dos enfrontaments que li queden i que el Haken perdi els dos partits que li queden, un dels quals seria contra el Real Madrid. Ho té molt complicat, clar. Sí. Molt complicat. De l'altre grup que s'ha jugat, un Ajax 1, Bayern 0 i un Roma 1, Paris Saint-Germain 3. Aquest és el grup de la mort, la Champions femenina, també.
Sí, i de fet amb aquests resultats el tindríem, ho tinc per aquí, amb Ajax i PSG de moment classificats, però és que clar, Bayern i Roma estan molt a prop, estan els 4 amb 3 punts de diferència, per tant pot passar qualsevol cosa. Mira, que torna a marcar el PSG. PSG 3, Metz 1, diria que torna a ser Mbappé, i Liverpool fa el 5, Liverpool 5, West Ham 1, i a sobre, Copa d'Itàlia, que aquest me'l deixava, Inter 0, Bologna 0, 39 de la segona part.
Demà tenim Champions femenina a l'estadi Johan Cruyff, amb el Barça, que rep el Rosengard. Si el Barça guanya, estarà classificat ja pels quarts de final de la Lliga de Campions femenina. El partit és a les 9 de la nit, el Johan Cruyff, i evidentment el farem en directe a RAC1. Demà serà una tarda-nit de futbol i d'esports sense parar. Ens hi posarem ja a les 7 de la tarda amb el Betis Girona i ho enllaçarem amb el Barça-Rosengard de Champions femenina, amb l'Alavés i el Madrid a 9:45 de la nit de Lliga, i després també amb el Tu diràs, amb públic aquí a l'estudi, amb el gran concurs. Vull dir que serà una gran nit, tarda nit de ràdio esportiva. Avui, en la prèvia del Barça-Rosengard, Marta Torrejón, segona capitana del Barça femení, ha demanat que el relleu de Jonathan Giraldez sigui continuista. La futura baixa del tècnic no afectarà, segons Torrejón ha dit, el full de ruta de l'equip d'aquesta temporada. I ho rematarem amb bàsquet. Avui ha hagut Eurocamp. Més tard tocarem el Dani Aguilar perquè ens expliqui com els han anat els equips catalans a les competicions europees. Per exemple, l'Eurocamp masculina, el Joventut de Badalona ha guanyat còmodament a la pista dels Wolves per 79-94. També durant el Barça jugar RAC1 ja hem explicat amb l'Aguilar que l'Uni Girona s'ha classificat pels vuitens de final de l'Eurocamp femenina i ara tenim jugant el Cadí Laseu, que també té un còmode avantatge contra el Brent de 23 punts. Si no hi ha sorpreses, el Cadí Laseu també passarà a vuitens de l'Eurocamp femenina i tindrem un duel català a vuitens, un Uni Girona Cadí Laseu. Són pràcticament 3:45, fem una pausa molt ràpida i de seguida obrim tertúlia amb el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, i amb els periodistes Paco Cabezas i Laia Cervelló, per analitzar tot el que ha passat en el Barça-Almeria, dins del terreny de joc i també, sobretot, a la sala de premsa amb aquesta compareixença que ha fet avui Xavi Hernández.
Amb Aleix Parissé.
Nit de Nadal a casa dels teus oncles, Nadal al poble, nit de Cap d'Any a la teva ciutat amb els teus amics. Perquè hi ha moltes raons per moure't aquestes festes, el millor regal que et podem fer des de BP és continuar donant-te fins a 20 cèntims per litre de descompte en els teus proveïments de carburant amb l'app Mi BP perquè passis Nadal amb els teus. Descarrega't l'app Mi BP i continua estalviant per Nadal. Consulta'n les condicions en mibp.es.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Un 14 d'abril de 1927, el primer cotxe Volvo sortia per les portes de la nostra fàbrica de Gothenburg. Des de llavors, els nostres valors han perdurat al llarg dels anys, com la teva fidelitat. Que segueixis al nostre costat és la millor satisfacció. Tu i la teva seguretat són el més valuós per nosaltres. Per això Volvo són els cotxes amb la vida més llarga. Bones festes. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu.
El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat. Celebra aquestes festes amb l'emoció i el confort que t'ofereix el Nissan X-Trail, amb motorització híbrida i fins a 7 places. Ara pots gaudir-lo des de 335 euros al mes amb el renting flexible de Nissan. Vine i descobreix a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya tot el que el Nissan X-Trail pot oferir-te i dona vida a les teves aventures.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una nova vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC 1.
Tots som...
Més 1.
RAC 1.
Hola, sóc el Miquel Agut i he triat Nadal pels nouvinguts, de la Joana Raspall, per recitar-vos el com feia quan era petit. Nadal pels nouvinguts diu així. Us vull dir Feliç Nadal i us ho dic en català. Totes les llengües són bones per beneir i estimar. Quan l'amor es fa paraula, de tothom...
Aquest Nadal, RAC 1 puja a dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start.
3 quarts i un minut d'onze, una mica de Manfred en sons per començar aquesta nit de Tu diràs, ja amb el cap d'esports de RAC1, el Joan Lluís García, que ha arribat de Montjuïc. Hola, Joan Lluís.
Hola, bona nit.
Què tal? Es baixa ràpid, no? Es baixa ràpid.
Ràpid i amb gana.
Amb gana. Tranquils, que teniu aquí torrons.
No, ja hem començat.
Hola, Paco Cabezas, cap d'esports del periòdico.
Hemos venido como los gremlins, ¿eh?
Laia Cervelló, companya de Dialètic, què tal? Bona nit. Tot bé, Laia?
Tot bé. Ah, sí, perfecte. Sí.
L'hem hagut d'aturar perquè s'estava braunant aquí sobre el torroig.
No, és que he arribat i menys mal que he arribat perquè si no, no me'n deixeu.
Ara us deixaré que amb vosaltres no havíem pogut fer el tastet que hem fet durant tota la setmana. Vosaltres tanqueu el tastet de torrons Vicenç que hem fet amb tots els tertulians de RAC1, tant dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, com diumenge, amb el Ballera i amb Servidor. Aquí teniu el de dònuts, el de crema cremada, el torró tou, el de mil fulles de maduixa, el del xupa-xups de nata i maduixa, vull dir que podeu triar i remenar. Segueix per aquí el Jaume Molló. Hi ha hagut alguna novetat als partits de primera que tenim en joc?
Sí. S'ajusta el partit a la Ceràmica. 2 gols al Celta, res, en 5 minuts. El primer de Dubiques, el segon de Dotor, jugador cedit pel Madrid. Villarreal 3, Celta 2, 12 de la segona. A Sant Mamés, mira, ara fa un canvi a l'Atlètic Club, però... sense gols, Atlètic Club 0, Les Palmes 0, 10 de la segona.
Aquest dijous, ja sabeu, demà tindrem públic a l'estudi. Tenim la tribuna plena. Bé, ja sobreaforament, diria, perquè al final...
Compte.
Sí. No, hi ha hagut dues persones que venien acompanyades, que no ho sabíem, i al final venen acompanyades i posarem aquí dues cadires extra. I
per tant, supatòries.
Sí, tindrem la tribuna plena del Tu diràs, demà públic a l'estudi, a partir de 11:15, i ja sabeu que quan tenim públic, l'últim dijous de cada mes, fem el gran concurs del Tu diràs. I... pels dos concursants tindrem cofres Wonderbox. Qui guanyi podrà triar entre els dos cofres Wonderbox que demà regalem. Un és un cofre amb dues entrades per un partit de Lliga del Barça a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, per un partit de Lliga d'aquesta temporada a Montjuïc, i l'altre cofre Wonderbox és una escapada relax, que inclou una estada d'una nit, amb esmorzar inclòs, i activitats de benestar per dues persones. Demà el guanyador s'endurà un d'aquests dos cofres Wonderbox i el finalista s'endurà l'altre. Ja sabeu que aquest Nadal Wonderbox és el regal perfecte, si encara no teniu clar quin regal fer o què demanar al Pare Noel o als Reis, cofres Wonderbox per viure una experiència inoblidable. Trobareu cofres d'escapades, d'aventures, de gastronomia, de benestar i moltes coses més. Descobriu també la nova gamma Insòlit de cofres Wonderbox amb allotjaments únics i especials. Visiteu la pàgina web wonderbox.es i allà tindreu tota la informació. Joan Lluís, Laia, Paco, Molló, ja que corres per aquí, suposo que ho heu escoltat, però crec que potser hi ha molta gent que no és conscient del que ha dit Xavi Hernández avui a la sala de premsa i crec que val la pena recuperar en un parell de minuts els millors moments d'aquesta roda de premsa, jo diria la millor que ha fet Xavi Hernández des que és entrenador del Barça, la més contundent, la més exigent amb els jugadors i amb ell mateix i la que pot marcar, sens dubte, un punt d'inflexió. Jo m'atreviria a dir que a partir del que ha passat avui al descans en aquell vestidor del Barça i del que ha dit Xavi després a la sala de premsa, o això va cap amunt o li fotran al llit. Això és el que penso ara mateix després de sentir Xavi Hernández. Si us heu perdut, aquesta és la roda de premsa del tècnic del Barça.
Bona nit, Xavi.
Hola, bona nit.
Els equips a vegades els determina una mica la passió de la pressió, no? L'estat de salut de l'equip, no? I hem vist dos equips que en les pressions, la primera i la segona part, han estat diferents. Per què hi ha comportaments tan diferents depenent del partit, del context? L'Almeria tampoc era un equip especialment dotat per sortir, ha sortit molt fàcil la primera part. Com ho qualificaries, això?
Bueno, la primera part en aquest sentit és inacceptable. Els he dit al descans, crec que no és acceptable la intensitat ni l'agressivitat, així no robarem cap pilota. La primera part, tot i així, pots anar guanyant 2-0, 3-1... Però bé, si ens falta efectivitat, com a mínim hem de tenir agressivitat, hem de tenir ànima, i a la primera part no es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto, i és el que li he dit al descans. O correm com animals o no ens arriba. No ens arriba, no tenim el Barça del 2010, no el tenim.
Hola Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1.
Hola.
Amb l'entrada de Ferran Torres i Koundé buscaves aquesta ànima que no trobàveu a la primera part, i en aquest sentit Sergi Roberto seria l'exemple de posar-hi aquesta ànima?
No, jo crec que era general, no es pot apuntar amb un jugador, és a dir, si tu veus la intensitat i l'agressivitat de qualsevol jugador a la primera part i la segona, no té res a veure. Per tant, el que he de fer jo com a entrenador és exigir-los això, no? I així ho hem dit i crec que ho he dit molt clar al descans. No és inacceptable la primera part, més enllà de que hem generat, no sé, 4, 5, 6 ocasions clares que ara no ens està donant per fer 2 o 3 gols. No tenim aquesta capacitat, doncs si no tenim aquesta capacitat encara has de donar més de l'altre, dels valors, de la intensitat, del ritme, de l'agressivitat, de guanyar duels. No ens arriba per golejar, no ens arriba. Per tant, a treballar com animals, no n'hi ha un altre. La segona part sí, la segona part l'equip m'ha agradat i per això hem guanyat el partit. I Sergio Roberto és un exemple sempre, No cal dir massa, ja sabeu el que penso de Sergi, no? Capità, amb majúscules, però més enllà d'això faig lectura de dos parts totalment diferents, però no ens podem permetre la primera part perquè si no guanyarem res.
Hola Xavi, Elena Condis, a Cadena Cope. No sé si también ves a tus jugadores sufrir todo el equipo en defensa, si les ves más nerviosos que nunca también.
Me preocupa mi equipo. Mi equipo, la primera parte, me preocupa la primera parte, no, es inaceptable, no la puedo aceptar yo como entrenador. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. El año pasado esto nos dio dos títulos. Insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010, que no, que os olvidéis que no tenemos la calidad, ni la capacidad individual, no la tenemos. Tenemos el alma de ese equipo, tenemos la intensidad, la agresividad. El año pasado recuperamos 200 balones en campo contrario, este año no, y hay que recuperar todo eso para intentar competir, para ganar títulos, pero hay que saber la realidad es que si no damos todo, no nos llega contra ningún equipo.
¿Qué tal, míster?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, David Bernabéu, Diario Sport, Sport TV. Bueno, has hablado muy claro y has puesto de ejemplo al Barça del 2010, que aparte de teníais la mejor generación de la historia seguramente, pero encima mantuvisteis mucho tiempo el hambre. Aquí hay jugadores, tú tienes jugadores que han ganado solo una liga. Y estamos al cabo de un año y medio hablando de falta de pasión, de tensión, sí, de ponerle ganas. A mí me parece muy grave.
Sí, y a mí también, ya lo he dicho. Me estoy abriendo en canal, pero es así, pero es responsabilidad mía. Es responsabilidad mía. Sí, responsabilidad mía. No va a volver a ocurrir, seguro.
Hola Xavi, aquí, buena tarde. Felicidades buena tarde. Por la victoria.
Gracias.
Dices que no estás cabreado, pero se te ve
¿Sí? No, no.
O sea, quiero decirte, no sé si cabreado, pero como molesto, enfadado, ¿es la charla que has dado hoy en el vestuario en descanso la más dura que has tenido tú como entrenador, por sí. lo que dices?
Sí.
¿Cómo se la han tomado los jugadores?
Muy bien, no he visto la segunda parte. Sí, pues es eso.
Gràcies, gràcies. Bona nit.
Doncs això. Doncs això. Això són els millors moments del que ha dit avui Xavi Hernández. Què us sembla, Joan Lluís? Què t'ha semblat?
Doncs mira, jo he estat molt crític amb Xavi i la seva rosa de premsa, perquè considerava que fins i tot amb mals partits encara empitjoraven aquells partits, és a dir, encara ho feia tot plegat la situació més complicada, més crispada, més tensa, perquè bàsicament les anàlisis que feia Xavi al final del partit jo no les veia per enlloc, no les entenia, és a dir, deia coses que jo no havia vist sobre el camp, podíeu entendre o ho podia entendre en clau interna per no trepitjar ulls de poll al vestidor, i per fi avui he vist una roda de premsa amb la qual estic plenament d'acord. I estic d'acord, crec que potser arriba un pèl tard, perquè t'arriba quan estàs a 9 punts del primer classificat, bé, avui 6, però veurem si continuen sent 9, a 7 del Madrid, però crec que és una roda de premsa d'aquelles que és un cop de puny sobre la taula i que ha servit per reaccionar, i és la primera roda de premsa que sento Xavi criticar els seus jugadors, o dir alguna cosa, algun aspecte negatiu dels seus jugadors, que avui ha dit, Déu-n'hi-do el que ha dit, que no tenen ànima, que han jugat sense ànima, especialment a la primera part, i ha assenyalat jugadors, jo crec, també en aquesta roda de premsa, com ho han fet en el partit amb la substitució de Joao Félix a la mitja part. No l'ha citat a la roda de premsa, però vaja, per mi ha quedat clar, i ha quedat tots crec que hem entès que si l'ha canviat és precisament perquè era un dels jugadors que han jugat sense ànima. Inacceptable, no som al Barça el 2010, m'he obert en canal, no hem tingut ànima, per mi és una roda de premsa que no m'esperava Xavi per les que havia fet fins ara, però crec que era molt necessària i que esperem que li serveixi pel que deies tu ara, de punt d'inflexió i que ens en recordem d'aquesta roda de premsa com aquella que va fer virar el destí de la temporada perquè pintava molt negre.
Laia.
Sí, jo estic d'acord amb tot el que diu i a més la sensació aquesta de per un cop no busca l'enemic fora de l'equip, no és l'entorn, no és la premsa, no són les crítiques, sinó que són els jugadors que no han estat a l'alçada, l'entrenador que no ha estat a l'alçada, i ho diu d'aquesta manera i amb una autocrítica que fins ara no li havíem escoltat. I jo estic una mica amb tu en el sentit de dir, és el primer cop que ha dit una cosa que jo he reconegut en el terreny de joc, i per mi això és clau en tenir credibilitat com a entrenador. I és el primer cop avui que ho he vist reflectit d'alguna manera, i també doncs, amb el que deia o no, amb Joao Félix, a la primera part es passeja, doncs a la mitja part tranquil que et quedaràs a la banqueta. Veure conseqüències reals de jugadors que no estan donant l'alçada i que a més són jugadors que estan cedits, que és el més preocupant, i dir, escolta, doncs no passa res, també de tessitura sèria, de dir, escolta, estem jugant contra l'Almeria i el partit que hem fet no pot passar, tot i que guanyem, no ho hem de maquillar de cap manera, s'ha jugat bé i s'ha de dir. I a mi avui sí que Xavi m'ha convençut, i també em sorprèn que vingui una setmana després de la roda de premsa aquella que va fer, que per mi va ser una mica surrealista, però bueno, per mi avui ha estat a l'alçada, la veritat.
Paco Cabezas.
Bueno, al menos ahora no hay dos realidades, la de Xavi y la de los aficionados, periodistas, entorno o como le queréis llamar. Yo creo que Xavi ha estado muy acertado hoy, pero también es verdad que me preocupan las consecuencias que puede tener esto de cara al vestuario. Tú en el momento en que sales a una rueda de prensa y criticas de manera tan directa y clara la actitud de los futbolistas, el colectivo de los futbolistas suele ser bastante, suele tener la piel muy fina.
Però no creus que ha dit el mateix que els ha dit a la cara en aquest descans que ell ha dit?
Però una cosa és decir las cosas dentro del entorno del vestuario, de la caseta, que de ahí no debería salir nada, y otra cosa es decirlo de cara a la gente, de cara al público. Mañana todos los diarios van a ir muy fuertes con eso y se va a hablar durante muchos días. Durante muchísimos días se va a hablar de esto. Y se ha desviado el foco. Si el foco estaba puesto en Xavi hasta ahora, ahora ha pasado directamente a los jugadores.
Però li han reaccionat, és que és interessant això que dius, però li han reaccionat a la segona part. Vull dir, això que ha dit a la sala de premsa, els ha dit al descans, ha deixat a Joao Félix assegut i assenyalat, i han respost.
Sí, en el momento sí, pero claro, en el momento te ha servido para ganar a l'Almeria, que es el peor equipo de la liga, y aún y así ha tenido ocasiones para empatarte el partido. Esa reacción es suficiente si han corrido más, pero el juego no está por ningún sitio. Es que yo creo que estamos desviando ahora varios focos y hemos puesto ahora todo el foco en los jugadores y en la actitud, que estoy completamente de acuerdo con Xavi de que la actitud en la primera parte ha sido lamentable, lamentable. O sea, ha habido un momento en que el Almería tiene una posesión, no sé de cuánto tiempo, de más de un minuto, bueno, yo creo, con todo el Barça metido en su campo, y no iban a hacer la presión. Y justo después veías que era Ronald Araujo el que estaba consiguiendo el juego y no había ningún futbolista que se desmarcara. Nadie se movía. Es evidente, eso lo ha visto todo el campo, lo ha visto él y seguro que lo han visto los propios jugadores. Pero el foco se ha desviado ahora a los futbolistas. Y hay que ver cómo es la reacción. Sí que es verdad que, y esto sí que puedo entender a Xavi, pero también le veo un punto de injusticia. Hoy se ha señalado a Joao Félix, ha hecho un partido nefasto, yo creo que la crónica ha puesto que era fantasmal, o sea, no se le ha visto, y le ha sustituido. Pero yo me pregunto, ¿eso lo haría en algún momento con Lewandowski o con Gundogan? Tengo serias dudas. Es decir, al final siempre es sencillo señalar a, diría que la pieza que tiene menos que decir en el vestuario, pero a mí ese tipo de cosas que me gustan que se hagan, también quiero verlas con los grandes capitostes del vestuario.
Pel que sabem, perquè m'està preguntant com ha anat la xerrada al descans i el per què d'aquesta roda de premsa tan sorprenent i que ens ha agradat tant de Xavi Hernández, Xavi ha transmès a la sala de premsa el que ha transmès al vestidor i no s'han amagat ni dins ni fora del vestidor, i Xavi i l'estaf estan convençuts que aquesta sacsejada d'avui serà un abans i un després en aquesta temporada. Estan convençuts que feia falta també un cop sobre la taula d'aquestes magnituds, dins i fora.
És que, a veure, venim d'una primera part que ha estat lamentable. Lamentable en tots els aspectes, lamentable en l'actitud d'alguns jugadors. I estem dient que és que ja més no pots tocar fons, perquè estem parlant del pitjor equip de primera divisió de llarg, perquè avui el que hem vist a l'estadi olímpic, jo... Hi havia moments que em posava les mans al cap amb el rendiment de l'Almeria, pobres, que feien pena.
Podem dir que estan virtualment a segona, perquè amb 5 punts al final de la primera volta, bueno, si guanyen l'última jornada de la primera volta, 8 punts al final de la primera volta, que n'han de fer 32 a la segona? És que és impossible, vamos, virtualment a segona.
Estan complicadíssim. També és veritat que, mirant tots els resultats que han tingut aquesta temporada, no han rebut allò grans pallisses, sempre han perdut molts partits, molts, però tot sempre menys em sap, que és el contra el Girona i contra el Real Madrid, tots han estat d'un gol. Però vaja, hi ha hagut jugades avui, és a dir, al minut 5 un córner a favor del Barça, que Sergi Roberto estava sol, que allò era una defensa de prebenjaments, però vaja, més allà això, clar, és a dir, t'està visitant ja, o sigui, més a baix no pots anar a la Lliga, és a dir, un equip més dolent que l'Almeria avui, complicat que
bueno,
el trobis.
Bueno, el nostre està a la cantonada i a mi em fa patir,
Estem parlant d'una testa de a la Lliga, és ja, vaja, és l'últim classificat, absolutament desahuciat, i tot i així, has de ser que t'empatés, i la primera part és que és absolutament inacceptable, com ha dit Xavi. Jo crec que ja hem arribat a un punt que és que no podia amagar la realitat tampoc, és a dir, no sé què havia sortit a la roda de premsa Xavi i explicar què. Jo crec que és el moment de dir, escolta, hem tocat tan fons en aquesta primera part que d'aquí faig aquest cop de puny sobre la taula i que serveixi per anar cap a dalt. Que és veritat que després del vestidor es pot encabritar amb el que he dit, però vaja, és que tinguin nassos de defensar la primera part, perquè ella ha defensat la segona, Xavi, que tampoc ha estat per tirar, ha estat millor que la primera, però tampoc no és una segona part per tirar absolutament els coets a l'aire. Però és que la primera és injustificable, és que no sé quin jugador es pot sentir ofès perquè digui el que ha dit Xavi la primera part. Ells són els primers que haurien d'estar amb la cara, vaja, amb la mirada a terra i avergonyits de la primera part que han fet.
I que no és només això, sinó que molts partits també els jugadors han deixat menut a Xavi. Totalment. Amb les seves actuacions, i Xavi ha hagut de sortir allà a defensar-los, i és el primer cop que d'alguna manera ataca directament a la seva actitud. Uh-huh. És a dir, que jo si fos Xavi també diries que hi ha partits que a nivell futbolístic jo entenc que davant d'equips de Champions doncs pugui costar una mica més i ens plantegem si hi ha futbol, però davant d'altres equips és una qüestió també d'actitud de l'equip, d'intentar-ho, una actitud que jo sí que vaig veure, per exemple, el cap de setmana contra el València, i que no he vist en altres partits, i en aquests partits en els quals Xavi es deu haver sentit venut pels futbolistes, perquè encara que no ho hagi dit segur que ha sigut així, ell l'ha defensat, per tant els futbolistes tampoc es poden enfadar sota el meu punt de vista, evidentment tenen la pell finíssima i segur que ho faran,
segur
que ho faran,
però... Ni lo dudes.
Però vaja, ja, que ell ha donat la cara per ells fins ara.
Sí, dir, per això.
I Joao Félix ja més talla, ja va donar senyals de no mereixer jugar la segona part.
També és veritat que...
Així generós, Xavi.
Sí, també és veritat que hi ha jugadors com Frenkie de Jong que en alguns partits després del partit han dit la culpa la tenemos nosotros, sí, jugadores, que no hemos estado a l'altura, i això ho ha dit també, hi ha jugadors que sí que fan autocrítica, però tens a Joao Félix que estan cedits al Barça, que no tenen una actitud, que tenen molt bona actitud davant de l'Atlético i davant del Porto, però treus aquests dos partits i a sobre si et canvien, et fiques mala cara, que és en plan de, ostres, ubica, t'has de guanyar tu un lloc aquí, encara no has fet mèrits suficients com per ser una peça indiscutible, per tant, has de ser tu qui posis de part teva per fer-te un lloc al Barça, i no te l'has fet.
Però bueno, vamos a descubrir ahora Joao Félix.
No, ja.
Però bueno, però...
Es que esto, mira, es que me remontaría a las tertulias que hacíamos en verano, y es que hablábamos precisamente de eso. Joao Félix ha sido siempre eso, ha sido eso. Tiene partidos, momentos geniales, que los tiene, como con el Atlético de Madrid, pero necesita una motivación especial. Parece que si no tiene nadie en el campo que le extramotive o con el que pelearse, desconecta de los partidos y ya está. Pero es que Joao Félix ha sido siempre así. Es muy bueno, es buenísimo. Pero también tenemos que asumir que tiene esa parte oscura que no ha cambiado durante toda su carrera. Y yo creo que de esta va a salir tocado, va a salir tocadísimo. Ahora el discurso cuál va a ser, que se va a comprar a Joao Félix.
No, però Joao Félix, tu has dit, té una oportunitat, o sigui, està davant de la, en un moment de la seva carrera,
sí,
que és un encreuament molt important. Que és a dir, d'aquí pot sortir o cap amunt, o directament ja passar amb 24-25 anys a un segon nivell europeu, sent generós. És que ho té a la seva mà, jo no entenc com no pot donar-ho tot, com no pot posar-ho tot, com no pot jugar sempre contra l'Atlético de Madrid, que hagi de buscar aquestes motivacions extra.
També és veritat que, com que els ha autoexprimit tant, perquè han jugat constantment Cancelo, Joao Félix, Cancelo, Joao Félix, clar, potser hi ha, un moment de saturació, sí, i potser al jugador li va bé fins i tot descansar mentalment i físicament durant un o dos partits i guanyar-se el lloc des de la banqueta, com ha hagut de fer Ferran Torres. Ferran Torres va haver-hi moments que semblava que era titular i després tenia rendiment molt dolent i deies, no, a la banqueta, no? El Barça ha de saber jugar amb això, no? Amb la plantilla que té, que, com dius, és molt curta. Per cert, entra la Laia Coll a l'estudi, també, que ha baixat ja de Montjuïc. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Tenim... Clar, és que no s'ha acabat encara l'any pel Barça. És que el Barça se'n va d'aquí unes hores a Dallas. Tenim convocatòria?
D'aquí unes hores no, d'aquí a uns minuts. El vol està programat a 3:15 de la nit, és a dir, que han menjat alguna cosa i cap a l'avió per viatjar 12 hores i mitja fins a Dallas, on la matinada de dijous a divendres l'equip jugarà contra la Meneca de Mèxic, un partit a les 8 hora local. És a dir, perquè ens fem una idea, arribaran, que serà allà de matinada, arribaran sobre les 6 del matí de Dallas, descansaran unes hores fins a les 8 de la tarda, jugaran el partit i just quan s'acabi el partit tornaran cap a Barcelona. Està previst que l'equip arribi divendres a les 6 de la tarda i després, si tinguin uns dies de vacances, veurem si finalment és fins al 28 o fins al 29 de desembre, perquè el dia 4 ja hi ha el primer partit oficial contra Les Palmes, a Les Palmes, que també viatja llarg. A veure, llista de convocats, doncs hi són tots els jugadors disponibles del primer equip, també Frenkie de Jong, que avui no ha pogut jugar perquè estava sancionat, els lesionats Ter Stegen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi i Pedri, s'estalvien aquest viatge i també se l'estalviarà finalment Araujo, perquè aquests dies ha de fer-se revisió i més proves de la fractura que té a la mandíbula i que per això continua jugant amb màscara. I llavors Xavi ha convocat un grapat de joves jugadors: Estralaga, Alarcón, Casadó, Cochen, Fermín, Cubarsí, Unai, Marquiu, Héctor Fort, Gerard Martín, Mikael, també ha convocat a Mbaké i a Pau Prim. Tots aquests jugadors cap als Estats Units i segur que tindran minuts perquè després d'haver jugat avui els jugadors del primer equip, els titulars del partit d'avui, doncs segur que demà jugaran uns minuts per allò dels contractes, que el Barça acabi cobrant aquests 5 milions d'euros que tenen pactats i que no hi hagin problemes.
Molta gràcia no deu fer aquest viatge.
A veure si el president no les va fer jugar, no? Que corran un poquito.
Sí, home, segur.
Bueno, un mensajito. Viendo los precedentes.
I, per cert, que Marcos Alonso, que és un dels lesionats, recordareu que el primer dia que es va perdre el partit fins i tot no hi va haver-hi comunicat mèdic perquè es consideraven unes molèsties lleus. Doncs bé, que els problemes a l'esquena... continua la lumbàlgia, continuen aquests problemes i sembla que finalment seguirà el mateix camí que Ter Stegen i que haurà de passar pel quiròfan per solucionar-ho. No està decidit, però vaja, tot apunta que finalment serà aquesta l'opció escollida pel jugador del Barça, pel defensa.
És una cirurgia lleu, no?
Sí, s'estaria també uns dos mesos de baixa, com més o menys Ter Stegen, però vaja, que al final és un altre jugador que per culpa d'una lumbàlgia ha de passar per quiròfan, que és una situació molt estranya i que a més que et trobis dos jugadors pràcticament de manera consecutiva que en una temporada doncs els hi passi més o menys el mateix.
La plantilla ja és curta, imagina't, no? Dos jugadors amb lumbàlgia, l'altre amb un lligament creuat del genoll, Pedri vés a saber també, en principi és una petita lesió muscular, ens van dir ahir, però ja deia la Marta que dubta per la Supercopa d'Espanya, fins i tot.
Que no és tan pequeña.
El Barça comença l'any viatjant a Les Palmes, que com deia la Laia és un viatge llarg, ja no deixen de ser 3 hores d'avió anada i 3 hores tornada. Després Barbastre, amb autocar, entenc.
Sí.
Després Aràbia Saudita. Després el Barça, quan torna de l'Aràbia Saudita, ara ho estava mirant, se'n va a Sevilla, perquè juga al camp del Betis, fora de casa un altre cop. És que el Barça fins a finals de gener no tornarà a jugar a Montjuïc. Vull dir, des d'avui i fins a finals de gener, el Barça no tornarà a jugar un partit a casa, eh? És un mes pràcticament sense futbol a casa i molts viatges pel mig.
Però és que després ens sorprenem de que jugadors joves es lesionin i passin coses com la que deia la Laia, de lumbalges i de més. És que el desgast que suposa cada viatge d'aquests només pel fet de desplaçar-te, a mi em sembla brutal, i que avui després de jugar se'n vagin directament amb un avió cap a Dallas, no sé, no ho acabo de trobar molt lògic i molt no sé com dir-ho, però
bueno, la pasta, Laia, és que són 100 milions.
Sí, la pasta, però si perds mitja plantilla després, què? També dona pasta a guanyar títols, i si com seguim així no guanyarem ni un. És a dir, arriba un punt que també has de saber triar la salut dels futbolistes.
També deuen viatjar còmodes,
sí,
no?
Sí, això us anava a dir. Ara no us imagineu que heu d'agafar un avió 12 hores i viatges allà intentant buscar la posició, no el coll, el mal de cervicals. No, de fet, no viatgen ni amb un business, perquè ens imaginem amb aquells seients reclinables que s'estiren pràcticament tots, sinó que directament viatgen en un avió que hi ha llits.
No està mal.
Llits, és a dir, que els jugadors ara quan pugin, doncs allà amb la seva tauleta es posaran el que sigui, perquè segur que també hi ha wifi, i s'estiraran i podran dormir les seves hores. A veure, no deixa de ser una pallissa, i no pots fer ni la recuperació postpartit correctament, etcètera, etcètera. I això per la salut, per les lesions, va fatal. N'estic convençudíssima. Sí, sí. Però que no us imagineu ara d'ostres, no, si posaran allà 12 hores i mitja.
Quina pel·li em poso.
A mi ara mateix em fan pujar un avió per anar a la
dada
i em moro. I a més, sabent que has de tornar menys de 24 hores després cap aquí, però...
No, sí, jo estic convençut que aquell avió és millor que casa meva, però ja arriba un punt que dius... I el canvi d'horari també quan arribis allà, i tornar a jugar quan arribis allà, no sé, a mi em sembla una animalada, la veritat. I per anar amb metges, et diuen que la tendència cap a un mal futbol no estaran prioritzant la salut del futbolista, evidentment, i que arribarà un moment que la corba aquesta entre que el futbolista estigui en perfectes condicions per jugar i amb les millors condicions per ser futbolista començarà a baixar, perquè per sobreexplotació de...
Laia, i espera't a demà que surt la sentència sobre la Superliga del Tribunal de Justícia Europea. Demà en parlarem, aquí ara, tu diràs.
Jo també estic molt d'acord amb el que tu dius, però després tu preguntes a veure qui està disposat a renunciar a una part dels beneficis que obtenen amb el futbol, i ningú vol.
Carvajal.
I si els hi dius, si tu els hi planteses als futbolistes, vale, mira, doncs reduirem els partits, però del que tu cobres et traurem X per any. Doncs segur que molts diuen, és igual, doncs ja jugarem. Ja. Perquè al final aquí tothom vol la seva part del pastís.
Però no, casa,
I el que no pot ser és segurament reduir partits i que segueixin cobrant les milionades que cobren.
Aquest viatge que no té ni cap ni peus fer-lo ara, és a dir, jugar l'endemà d'un partit oficial evidencia la situació en la qual està el Barça, que ha de rascar, o sigui, fer viatges tan surrealistes com aquest per rascar 5 milions d'euros, que en una altra època hauria estat absolutament impensable, i ara és passar el rasclet per on puguis.
Hay quien dice en el Barça que si hubieran hecho lo que tenían que haber hecho en la fase de grupos de la Champions, igual eso no se tenía que haber hecho.
Però això ja estava programat d'abans.
Sí, estava d'abans.
Bueno, pero a lo mejor hubieran podido trampear. Sí, no lo tenían tan claro. A lo mejor eso los jugadores, acuérdate que no querían jugar este partido. Y posiblemente hubieran podido trasladarlo, cambiar de fecha. Podían haber hecho algo más, pero es que no se ganaron los partidos. Se perdió contra el Shakhtar, se hizo lo que se hizo con el Amberes, y ahí por el camino quedó muchísimo dinero. I els jugadors lo saben.
La Marta, sí, tant com més de 5 milions, sí, 2,8 per partit.
La Marta va explicar ahir que el club tenia pressupostat els pressupostos, valgui la redundància, que el Barça com a molt perdia un partit de la fase de grups. És a dir, que ja vas malament en aquest apartat, en el pressupost d'aquesta pròxima temporada, perquè n'has perdut dos de partits, que són 2,8 milions. Ara estava mirant, Dallas és al mig, pràcticament dels Estats Units, allà al mig. Mig d'aquella zona del desert, costat d'Austin, de Texas, de Houston... Oklahoma, allà al mig. Ja, Dallas és que em ve al cap la sèrie. No.
Sabia què li vas a dir. No sabia.
El Barça els últims anys hi ha anat molt a Dallas, perquè l'any passat fa dos anys es va enfrontar contra la Juventus, aquest any el clàssic. A veure, si us voleu perdre algun lloc del món, no us perdeu a Dallas.
Molt bé, Laia.
No te gustó?
No.
No viste el memorial de...
S'està allà al mig del no-res, si t'ho
sé. Sí, i on el van matar i tot això, però vull dir, més enllà d'això, no li veig un especial atractiu.
Va, cala, Dallas. A veure, un quart de 12. Tenim novetats als partits de primera que són a punt d'acabar-se ja?
Mira, s'estava mirant unes mans que hagués suposat un altre penal a favor de l'Atlètic Club. Està preciós el partit, eh? Empats a 0 i empats a 0. Aquest és molt xulo. Atlètic Club 0, Les Palmes 0. Atacant molt més l'equip de Valverde, segurament els punts millor, però entre la falta de punteria avui i el porter canari Álvaro Valles, a 36 de la segona no hi ha gols. Continua el Villarreal 3, Celta 2. I t'afegeixo ràpidament que s'ha acabat el partit del PSG. Li treu 5 punts al segon, al Nice. El primer gol d'Mbappé és una bestialitat, un xut des de fora de l'àrea per l'escaire espectacular. El Madrid eliminat de la Champions femenina, a part d'un 0-1 amb el París, li han fet un penal a l'estil Panenka, Gaetan Tinei ha estat l'autora del gol, i tenim l'Inter de Milà a la pròrroga de l'eliminatòria de vuitens de final contra el Bologna. Ha marcat Carlos Augusto, de moment està guanyant per 1-0, però encara s'està jugant aquesta pròrroga. De fet, a veure que ho tinc per aquí, som al descans de la primera part de la pròrroga.
Ahir va caure el Nàpols, va jugar amb molts suplents, vuitens de final de la Copa, molts suplents, no és l'equip que veurem contra el Barça, però va perdre 0-4 a casa amb el Frosinone, eliminat de la Copa als vuitens, déu-n'hi-do.
Sí.
Aquí ningú està per tirar coets.
No.
Estàvem pensant que l'Atlètic 0, Les Palmes 0, és un bon resultat pel Barça, perquè el cinquè, l'Atlètic Club, està punxant, és a dir, el Barça ara tindria 5 punts de marge, 5 punts de marge amb l'Atlètic de Bilbao i la cinquena posició, i és un magnífic resultat per Pini, que està fent una temporada. És que és vuitè, si està lluitant, eh?
Sí, sí, pel Girona, fins i tot.
I pel Girona també, clar. Bé, per perquè l'Atlètic Club queda més lluny.
Sí, home, clar.
Però jo el Girona crec que farà Champions segur.
Ja ho
dono per fer diners. Sí, sí, el Girona ara el que vull saber és si podrà lluitar per la Lliga, però entre els quatre primers amb 44 punts el Girona, hòstia, crec que sí que ho farà. Bé, està bonica la jornada, està bonica la jornada. Ara repassarem què tenim demà, que hi ha moltíssimes coses a banda del Betis Girona i de l'Alavés Real Madrid. Fem una pausa i de seguida tornem a parlar un moment del Barça-Almeria, si voleu comentar alguna cosa més de la roda de premsa de Xavi, o si no, de l'altre gran protagonista, que ha quedat en un segon pla, Sergi Roberto. Avui reapareix d'allà, semblava que no jugava al Barça ja, aquest futbolista, que estava allà per portar el braçalet en els actes. I avui ha salvat l'equip i els ha donat 3 punts balsàmics.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Regalar és estimar. Comparteix la passió per MotoGP. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona, Catalunya. Ara 20% de descompte en l'abonament de 3 dies de Palús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener. Entrades a circuit.cat.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat. Celebra aquestes festes amb l'emoció i el confort que t'ofereix el Nissan X-Trail, amb motorització híbrida i fins a 7 places. Ara pots gaudir-lo des de 335 euros al mes amb el renting flexible de Nissan. Vine i descobreix a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya tot el que el Nissan X-Trail pot oferir-te i dona vida a les teves aventures.
Aquest Nadal regala Trial. El 4 de febrer gaudeix del millor trial indoor del món. El rei Tony Bou, amb 34 títols mundials, posa en joc la seva corona i torna al Women's Trophy amb el duel Avellan-Bristow. Universae Trial Indoor de Barcelona al Palau Sant Jordi. Vine amb la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté.
Vine.
Les veus de RAC1.
Bon Nadal a tothom!
Amb les actuacions de Paula Valls. Ja! Siderland. Detallets. Em vull saber. I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'Es Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Entrades exaurides.
Vale.
Bé, el dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, és Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç i Previsora General. A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Parisé. Hey, well that's exactly what the nigga came for. You, throwing shots from afar. I'ma meet you at the front door. So hard to be doing what you really meant for, beauty.
Aquí seguim. A veure, si hi ha alguna novetat ens avises, Molló? Dels dos partits que queden a última hora. De Sergi Roberto, què voleu comentar? Sergi Roberto, l'heroi avui del partit. Paco.
A ver, que te dice mucho lo que es el Barça de ahora, que Sergi Roberto tenga que ser el gran salvador contra Almería. Sí que es verdad que tiene ese punto de emoción, que él sea el capitán, el que arrasa todo el equipo. Y bueno, y sobre todo es que tiene muchísimo mérito. Que un futbolista durante tanto tiempo repudiado, porque ha sido así, que ha sido repudiado durante varias fases de su carrera, sea el jugador más comprometido. No sé, a mí la verdad es que este tipo de cosas sí que me emocionan, pero también es duro ver que tenga que ser él el mejor futbolista del Barça en el año 2023, casi 2024. Yo antes, claro, es que tenía el paralelismo en la cabeza. Es que Sergi Roberto fue el gran héroe del milagro contra el PSG. Y ahora tiene que ser el héroe de la gesta de ganar al último. De ganar al último clasificado de la Liga. Es que te dice muchísimo eso.
Pero es puntual, ¿no? Avui.
Pero,
Aleix, De Jong y Pedri no están lesionados y sancionados, no juega.
Aleix, es puntual. Lo del PSG también fue puntual. Pero el caso es que está él ahí y es titular y es el que te... Si no hubiera estado, posiblemente el Barça no hubiera ganado.
Pero te digo una cosa. Yo, ahora como está el equipo, voy más Sergi Roberto.
No, ojalá.
Y no tanta...
Ojalá. No. Estoy contigo completamente. Ojalá. Pero también te dice mucho del nivel que tiene el Barça de ahora. ¿Cuál es el nivel del Barça de ahora? Si Sergi Roberto tiene que ser el mejor del equipo. ¿Cuál es el nivel?
Però és que per mi el nivell també és el nivell de compromís, perquè ho estàvem dient ara, o sigui, una plantilla que tu tens dos jugadors que estan cedits i que saps que et ficaran problemes, com no els posis a l'11 titular o com no els posis a jugar, que si els canvies et fa mal la cara. Tens un central que no està jugant bé de central, que juga bé de lateral, però que de lateral no vol jugar i ho ha dit públicament. I tens un tio que porta allà tota la vida, que et juga del que vulguis, que mai ha ficat cap problema amb jugar del que toqui, mai ha suposat cap polèmica exesportiva ni s'ha queixat mai de res, i que en les males, tot i ser sí, és el capità, però ho estàs dient abans, és un jugador repudiat que pràcticament si compta a nivell plantilla però no a nivell 11 titular, però que és capaç de fer-te el partit que et fa avui, que és més un partit de tirar d'actitud, de compromís, de treball per l'equip i no per tu, que això és una cosa que amb alguns jugadors d'ara mateix jo trobo que els hi costa una mica, i d'amor propi. I avui Sergi Roberto per mi és el tipus de jugador que jo vull per partits que toquen ara, que és tirar d'amor propi amb contrarrivals amb els que clarament tu has de ser superior, com avui contra l'Almeria, i que et facin el partit que t'ha fet. A mi avui Sergi Roberto és allò de dir, et recorda per què és important tenir aquest tipus de jugadors a la plantilla, perquè són jugadors que els posen a la banqueta durant 40 partits i no se t'enfadaran.
Li has vist la celebració en els dos gols?
Mm-hmm.
Sí. Has vist com aixecava els braços al públic dient, jo m'estimo això, jo vull tirar endavant, no estic sent el millor, ja no tinc l'edat per jugar de titular sempre, però aquí estic, amb compromís.
I
no?
Contrasta amb la de Rafinha, que no estàs per després de 3 mesos sense marcar, anar-te tapant les orelles en plan de, ara què dieu?
Tiene mucha razón Laia,
Es pot entendre que ho ha fet com Memphis dient, no vull escoltar les crítiques, sé que ho estic fent malament,
Aleix.
Però vull fer-ho millor.
No, és provocatiu.
Sí, tu t'has pres així, jo no.
Més Coutinho.
Jo l'he vist passar-ho molt malament al xaval, l'he vist com els companys anaven a abraçar-lo i va rafant.
Jo l'he visto como hizo en su día Coutinho, el público estaba silbando al equipo. Me estaba silbando al equipo. Y cuando él marca... Que ojo, ojo, Rafinha, que ha marcado 3 goles en la Liga. 3. 3. Y ha celebrado el gol como si no hubiera mañana. Como si se acabara el mundo.
No,
y se ponen los dedos en los oídos.
Es treu un pes de sobre i ell es treu l'espina de l'error de Mestalla i jo vull entendre que el xaval ho ha passat malament perquè es veu com a Mestalla pràcticament li cauen les llàgrimes al final del partit, i avui s'ha tret un pes de sobre. Jo crec que ha fet aquest gest més per ell, l'autoestima, de dir, no escoltis les crítiques.
Per,
va,
per mi,
eres demasiado bueno, eres demasiado bueno.
No, perquè crec que és més intel·ligent el, perdona, Laia, crec que és més intel·ligent el jugador que això, que tirar-se al públic en contra. Jo crec que és més intel·ligent,
jo crec que és més intel·ligent celebrar-ho amb els aficionats, que és una cosa que no sé per què no es fa. És a dir, ostres, has marcat un gol que feia moltíssim que no marcaves, és un gol que posa per davant, cobra el marcador, ostres, doncs celebra-lo amb el públic, no passa res, no cal anar fent gestos que es puguin interpretar d'una manera o l'altra. És que, com ha fet Sergi Roberto amb els dos gols posteriors, reprenent el tema de Sergi Roberto, crec que significa diu també el que deia el Paco, és a dir, és veritat, és a dir, que Sergi Roberto sigui el titular de l'equip avui, bé, i que sigui el millor jugador, és significatiu en quin moment de la història està en aquests moments al Barça, com ho és, per exemple, que el Barça aquest estiu hagi pogut fitxar només un jugador per 3 milions i mig d'euros. Vull dir, és la situació que té el Barça avui en dia, que sobreviu amb jugadors veterans, veteraníssims, que venen aquí perquè volen retirar-se aquí o semi-retirar-se, perquè la seva vida personal volen que passi per Barcelona i no per Manchester o pel nord d'Europa o per Aràbia,
pel que sigui,
però que venen aquí, i per jugadors joves que amb qui t'has de jugar, que són un meló per obrir, i per jugadors que no han triomfat a altres llocs i que els demanes cedits per si són a la flauta i aquí els hi dona per explotar. És que és el nivell del Barça actual, no és el nivell d'un primer d'Europa, és un nivell d'un equip de segona fila europea en aquests moments.
Segons el president és un claro candidat a ganar la Champions, lo dijo ayer.
Només de pensar. Veus,
ayer,
que t'enganxi
el sí. Va dir que el Barça pot competir contra qualsevol equip si té tots els elements i jugar una mica millor a futbol.
Jo entenc que la moto s'ha de vendre.
S'ha de vendre, sí.
Després de que generes és una frustració brutal, sí, a l'aficionat, a l'entorn i a tothom, perquè infles una plantilla, infles un club en un moment que no està com estava fa 5 o 10 anys, i la gent té unes expectatives que després topen amb la dura realitat, que és aquest equip, vaja, pot guanyar la Champions, sí, clar, perquè el futbol pot guanyar, vaja, pot passar, miracles en passen, però vaja, des del punt de vista futbolístic, hi ha un canvi molt radical, tornant de Nadal, és complicat, no ens enganyem, és molt complicat que aquest equip pugui guanyar una Champions amb la situació i les circumstàncies actuals.
Però amb els rivals, home, que hi ha, no? Ja volies dir, perdona, digues.
No, amb els rivals que hi ha, i a més, que el Barça s'ha convertit en aquell típic equip en què els rivals... poden ser Barbastre, poden ser Almeria o València, que està també fatal, i semblen tots la naranja mecànica. Vull dir, és que no ho puc entendre. I arriba un punt a dir per què ens hem convertit en aquell equip amb els quals els equips que estan malament i compten per guanyar punts en aquell dia. Això és una cosa que el Barça no es pot permetre perquè és el Barça, i perquè és un dels equips candidats, no sé si a la Lliga, perquè no cada any es pot guanyar la Lliga, però està entre els quatre primers amb diferència.
Atenció, que hi ha novetats a Sant Mamés.
Gol de l'Atlètic Club al 93 de partit, marca Unai Gómez en una contra després d'un dels pocs atacs que havia pogut fer Les Palmes, que estava colada al darrere davant dels atacs bascos. Ha sortit, reclamen de fet una falta a Sandro.
Per mi sí, el poden anul·lar, no? Si tiren enrere
el
VAR.
Sí, el VAR s'ho pot mirar, perquè és el moment de la recuperació de la pilota, just quan és la contra. Martínez Munuera és molt a prop de la jugada, ell diu que no hi ha falta, que s'ha llançat a Sandro, que jo l'equip posa més pa que formatge. Mira, aquí ens ho repeteixen.
Hi ha contacte, no?
Jo crec que el toca. Aquesta no és la millor repetició.
Aquí neix l'acció del gol.
Però fixa't on està l'àrbitre,
Està
a mig metre, com aquell qui diu. I no xiula res. I aquí Unai Gómez comença la jugada, obre a Nico Williams, la centrada la rebutja Álvaro Valles.
No hi ha fora de joc.
No, i el rebuig del porter, amb el cap Unai Gómez, cap a dins.
Pua, que bé estira,
1-0.
Jo, el VAR hi entrarà, no, en principi?
El VAR s'ho mirarà.
Sí, clar, s'ho mirarà segur, i si creu que l'ha d'anul·lar, l'avisarà. S'ho
mirarà sempre, i si creu que hi ha alguna cosa punible, ara, veient l'àrbitre al davant, a mi m'estranyaria molt que des del VAR l'avisessin, és que clar, és que ell ho veu.
No, està just davant, però potser no ha vist aquest lleu contacte que fa que Sandro acabi caient. A mi em sembla falta, a veure què acaba passant en aquesta acció que pot ser determinant per aquest partit, amb aquesta victòria, clar, l'Atlètic Club, 35 punts, 5è, a 3 del Barça, i a 9... del Girona, es posa ara mateix el Girona amb un partit pendent, per tant és un resultat que perjudicaria Barça i Girona en les seves aspiracions actualment, i que de retruc doncs trenca una mica el bon partit que ha fet a Les Palmes, de García Pimienta.
El VAR no entrarà, vaja, jo crec que ja Martínez Munera està cridant els jugadors. Per tant, compte el postpartit de Les Palmes, a la primera part, i aquí jo crec que sí que tenen raó, hi ha un penal que xiula l'àrbitre des del VAR, l'avisen que el vagi a revisar se'l mira i diu que no és penal, el contacte ja és, i aquí ja és interpretació, i ara aquesta acció, el partit es reprèn, de seguida s'acabarà i l'Atlètic Club sumarà una victòria que, dit de passada, també és merescuda.
Molt bé. Doncs així estan les coses, eh? A punt d'acabar-se també l'altre partit que tenim en joc ara sí. mateix, no?
Està atacant el Celta, la Rafa Benítez, però de moment perd. A veure si també hi ha novetat. Anem fins al 96?
No. Més 15?
Per què ho fan tan petit, això?
És un 15. No, Laia, tu que estàs més a prop.
És un més 15.
Ara
més,
heu sigut molt...
Més 15.
S'afegeixen 15 minuts.
Confirmo. M'he hagut de ficar un pam de la
15
pantalla.
Minuts d'afegit a segona part.
Paga prova la vista.
Bé,
que tinc,
doncs,
eh?
Doncs llavors queda molt. Villarreal 3, Celta 2, s'acaba el partit. Ah, no, groga per Iñaki Williams. No, s'acaba, no.
Més 15?
Jo no hi he vist mai.
S'han equivocat els grafistes, eh? Vols dir?
Vaig a mirar si s'ha passat alguna cosa que ens hagi... Jo no he vist que el partit s'hagi aturat 15 minuts.
Recordeu la polèmica de l'Espanyol Atlètic de Madrid, que va ser més 11 que l'Atlético, sí, no? Sí. Que va guanyar, sí, allà, sí. Però més 15 no havia vist mai, jo.
És veritat que hi ha 4 gols, que són 4 minuts, els canvis, però, en fi. Ara sí, s'acaba Sant Mamés, Atlètic Club 1, Les Palmes 0.
Doncs així acaba aquest partit. Victòria de l'Atlètic de Bilbao, que continua on fire. 35 punts, l'equip de Valverde. Ara mateix, empatat amb l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Bilbao, tot i que l'Atlètic de Madrid té el partit pendent que juga aquest dissabte contra el Sevilla. Però ara mateix, mateixos punts, Atlètic Club i Atlético. I a 3, el Barça, que en té 38. Després ja ve el Madrid amb 42 i el Girona amb 44. Ara farem la prèvia del Betis-Girona de demà a les 7 i també escoltarem Ancelotti, la prèvia de l'Alavés-Real Madrid de demà a 2:15 de la nit, que evidentment seguirem en directe aquí al Tu Diràs. Estava pensant